Divendres significa moltes coses, que arriba el cap de setmana, que podem desconnectar de la rutina i per als cinèfils que tenim noves estrenes a la cartellera. A més, ja ho sabeu, des del Faves Comptades us rematem amb les recomanacions de collita pròpia per gaudir des del sofà de casa o des d'allà on vulgueu de sèries, documentals o les pel·lícules preferides dels companys d'aquesta casa. Avui per fer-ho ens acompanya en Joanmi Fernández, que ens farà 5 cèntims de les estrenes cinematogràfiques de la setmana i a més ens dirà quines sèries no ens podem perdre si és que no volem sortir de casa. Joanmi, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com es renova la cartellera aquest cap de setmana?
Doncs pobra.
Es renova pobra?
No, és que ara estava pensant, perquè, clar, jo no m'encarrego d'aquesta secció, ja me'n recordo d'aquella època que hi havia 10 estrenes a la setmana i era, clar, aquesta feina que feu molt bé, perquè m'heu passat el guió fet i això és meravellós, penso...
És un guió pobre també, perquè ens vas demanar que fos pobre el guió.
Sí.
Ens vas dir que no et calia tanta parafernàlia.
No, però, bueno, comencem en matèria.
Vinga.
Jo crec que a tu t'agrada molt el Timothée Chalamet,
sí.
Jo no el suporto.
No? Jo
crec
el confongo a vegades amb en Tom Holland. Ja. Sí, em passa això, no sé ben bé
però
per què.
Però l'altre és més expressiu. Aquest nen, de Willy Wonka, ja em diràs tu, o sigui...
Home,
no sé,
quan no, a mi.
Fatal.
Ho fa molt bé. El però no ens ha vingut a veure Sant Cugat i en Tom Holland, sí.
Això és veritat. Però això ens cau millor. No, és broma. És una, però sí que és veritat que és un actor que trobo... que potser és la joventut, deu ser això, que encara li falta...
Que li falta cuinar-se.
Repitxar carrer. Escolta, que ens porta el biopic de Bob Dylan, que això està molt bé. Jo crec que aquí, i més a Ràdio Sant Cugat, per la nostra fonoteca, ens agrada molt Bob Dylan, i ens porta aquest A Complete Unknown, que explica la història de l'ascens del cantant de folk des dels 19 anys fins a les sales de concerts i a les grans llistes d'èxits. A les sales i al Model Centre Comercial també s'estrena El Secreto de l'Orfebre, amb Mario Casas i Michel Gené, i Amenaza en el aire del Fidel, dirigit per Mel Gibson. Però comencem.
Ojo.
Per A Complete Unknown.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración.
If you're traveling in the North Country Fair.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
The winds hit heavy on the borderline.
Com dèiem, ambientada l'escena musical de Nova York de principis dels 60, A Complete Unknown explica la història del gran ascens de Dylan, un cantant de folk de 19 anys que després doncs, arriba fins als nostres dies, imparable. És veritat que no saluda als concerts ni s'acomiada, que això li hem de retreure. Jo el tinc gravat encara al Poble Espanyol. Allò es va acabar i ningú... I vam entendre que és que el senyor ja s'havia cansat.
Clar, són coses d'artistes.
Però que ens agrada... Jo crec que ens agraden els biopics. A mi m'agraden, perquè...
Sí, alguns més que d'altres,
sí,
també et diré.
Però està bé perquè... normalment, el biopic és fàcil d'explicar perquè està basat en coses molt reals, molt tangibles, però t'hi trobes de vegades en muntatges que et sorprenen, no? I jo crec que amb aquest... No, amb aquest jo no l'he vist perquè s'estrena i tal,
oui,
però crec que pinta bé. Pinta bé perquè ens agrada amb Dylan, jo crec que és un bon homenatge, crec, eh? Aviam què tal.
Jo crec que sí. Dels biopics que hi ha hagut últimament a artistes, no sé, em ve ara al cap Bohemian Rhapsody...
Però són molt espectaculars. Bueno, clar,
és que quan la música
Freddie
és bona...
Mercury, clar, aquell és espectacular a nivell de muntatge, de narrativa... És una narració al final i hi ha una part més realista i una altra de menys, però que allò, que normalment, com que és una cosa que podria ser molt plana, crec que normalment els directors i directores entreuen alguna cosa que emociona, que s'ho curren molt, jo crec. Mm.
Com veus a Timothée Chalamet per posar-se a la veu de Bob Dylan? Perquè al final també és un dels reptes, no? Trobar un actor que s'hi assembli...
Sí,
jo només he vist el tràiler, clar, no m'han convidat a la premiere.
El problema de la indústria és que agafen també l'actor de moda per... O sigui, crec...
Per saber cantar.
Pot agradar o no Bob Dylan, cantar. Però Bob Dylan és una institució. I aleshores agafes un actor de moda. Hem de veure aviam com ho defensa, és a dir, jo crec que tothom, no és el mateix, però en el cas de l'Anne Hathaway, quan va fer Els Miserables, aquell solo que canta gairebé, la gravació canta sense base musical, allò quedes fascinat del pal, això no t'ho esperes, veurem si passa el mateix.
Rami Malek va passar també a Bohemian Rhapsody, no? Res a dir en aquest sentit, veurem com censura en Timothée Chalamet, podeu veure la partida avui a les dues sales de la ciutat. Si no ens agraden els biopics, tenim més opcions o no?
Tenim aquestes opcions. Més per la gent així del carrer. El secreto de l'orfebre.
Ya cerrado. ¿Te vienes?
No, no puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vilasanta?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor. Según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte i Enzo Oliver protagonitzen El secreto de l'orfebre. Potser he traduït o catalanitzat algun cognom, però és un drama romàntic dirigit per Olga Osorio, basat en la novel·la d'Elia Barceló. Explica la història de Juan Pablo, un prestigiós orfebre que viatja d'Espanya a Nova York per una exposició sobre la seva obra. Durant el camí, visitarà el seu poble natal, un viatge que el transportarà al passat i el retrobarà amb un gran amor que va canviar la seva vida per sempre.
Què? Per què has dit Mario Casas així, amb aquest to?
No, no ho dic amb cap to. O sigui, aviam, Mario Casas. Ai, les vibres, aviam quines són.
A veure, tenim no des de Tres metros sobre el cielo,
val,
fins a L'innocente, pues, no? Sí. Que és un thriller... Uh-huh. Està bé? El fotògraf de Mauthausen.
El fotògraf de Mauthausen, que era...
Crec que
era o sigui, amb un accent català molt, molt cuidat.
De fet, és català, si no m'equivoco, és de Manresa.
Era ironia. Amb un accent català molt ben cuidat, irònicament parlant, perquè era català, però el Mario ja sabem que va viure aquí a Catalunya, però realment, doncs...
Ha fet vida
fora, també per motius laborals dels seus pares. És una combinació que jo crec que té un públic que enganxa. Jo crec que aquest tipus de plantejaments de pel·lícules, al final acaben... Crec que acaben funcionant molt bé també a plataformes. Uh-huh. Val? Sobretot en el moment que la gent s'està tornant molt selectiva amb el cinema, no, que sap que tens assegurat un públic per veure tot allò que sigui espectacular.
Tot allò que requereix d'una gran pantalla i un gran so. No?
Funciona. Ja veurem això. A nivell, són solvents, vull dir, no, res a dir, dels
amb
actors. Vull dir,
no,
faltaria
bé.
Més. No, vull dir que amb això, ara, és una història molt, molt personal i que segurament, doncs, com deia, té el seu públic i més que merescut, Vull dir que...
I tant que sí. Totes les pel·lícules tenen els seus fans.
I ara, doncs, acabem les estrenes amb un clàssic dels clàssics.
Oh, quina mandra.
Ja.
Espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Primera vez que vuelo con un U.S. Marshal. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merritty.
De acuerdo. Usted manda.
Mel Gibson dirigeix aquest thriller Amenaza en el aire, on Mark Wahlberg fa de pilot que transporta la seva avioneta una tinent general, la Michelle Dockery, que custodia un testimoni interpretat per Topher Grace que testificarà en un judici contra la màfia. A mesura que travessen les muntanyes d'Alaska, les tensions apareixen, ja que no tothom és a bord qui sembla, i més a 3.000 metres d'altitud, que no hi ha mai escapatòria. En Mel Gibson, com a actor de... Jo crec que ens pot caure més bé o
és un personatge més enllà de la,
sí,
de la
però,
ficció.
Però crec que com a actor i com a director és molt solvent. Ens ha portat, jo crec que ell també, deixant de banda creences, deixant de banda models de vida... crec que aquests d'aquests que encara s'agafen a una manera de fer cinema molt concreta, i dèiem ara, amb allò que he dit abans, de si és de plataforma o si és de gran pantalla. Jo crec que és de gran pantalla i plataforma.
De les dues coses, no? Perquè al final tota, almenys pel que sembla amb el tràiler, tota l'acció passa dins d'aquestes avionetes, desenvolupa tot en un mateix espai, que no és fàcil cinematogràficament resoldre una pel·lícula només en un espai, perquè és una cotilla al final. Jo et diria que Mel Gibson em fa certa mandra, possiblement més pel personatge públic que no per la seva solvència com a director o actor. Mark Wahlberg m'agrada. Sí, m'entreté bé, per entendre'ns. Per tant, jo crec que val al cinema, val a casa i val amb una migdiada anar-te despertant, perquè no sé si hi haurà tanta trama i tant guió per ocupar la pel·li
no,
dins
del mateix
espai. No,
és un repte, jo crec que sí, que a més té una mirada molt concreta també de fer les coses. Ara no em ve el nom oficial de la pel·lícula, va fer aquell Jesucrist amb
sí,
el...
No va ser la seva gran estrena com a director.
Sí, i la veritat, a més de patir molt perquè era massa realista en alguns aspectes...
La passió de Crist, es deia.
Això, la passió. Bueno, ell és un catòlic practicant i bla, 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 vull dir que bueno, té una mirada molt concreta del món, però que crec que és molt, molt solvent i com a... d'aquell actor dels 80-90, d'aquells films, no?, de pistola i de atracaments i de rescats a la correcuita, també de vegades ens ha fet doncs, aquestes interpretacions més intenses com a actor i com a director. És veritat que també de vegades porta també aquesta manera de fer més clàssica.
Bueno, la seva
més,
manera d'entendre la vida. Si els nostres oients et veuen en alguna de les sales, per quina pel·lícula seria?
Jo crec que en aquest cas la primera que hem parlat, que és A Complete Unknown, crec que sí, perquè
home,
soc un
gran
fan...
Timothée Chalamet.
Soc un fan, no del Timothée, però sí del Bob Dylan. Sí,
doncs
sí.
ja ens explicaràs. Jo té bona pinta, jo crec que també m'apunto a veure-la. Si no tenim ganes d'anar al cine, ens fas dues recomanacions ràpides per veure des de
sí.
casa?
Mira, doncs, si us sembla, aviam si a l'Oriol no el marejo, començaríem per Disclaimer.
En su carrera de casi 20 años, la galardonada con este premio ha despojado su trabajo de la narrativa y la forma que nos distraen de las verdades ocultas tal y como son.
Señoras y señores, una mujer que es una inspiración para todos, Catherine Ravenscroft.
Durante muchos años,
sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti.
¿Por defender la verdad? Y por seguir inspirándome todos los días.
Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. Y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora.
¿Qué haces? ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Suéltalo! ¡Catherine! ¡Suelta!
Se explota aquí.
Disclaimer. És una sèrie que està disponible a Apple TV i que és de l'Alfonso Cuarón i per tant ja ens podem imaginar que té un registre impecable. Jo l'he vist, és que la vaig veure seguida perquè t'enganxa des del començament. És aquella història que dius, anava a dir una paraulota,
bueno, si no és molt grossa,
no. Per què no m'he llegit el llibre abans? Perquè el llibre, si la sèrie és bona,
el llibre
ha de ser molt bo.
Normalment.
Ha de ser molt bo perquè és que té tots els components per enganxar-te. O sigui, no estic parlant de Jane Austen, en plan... Mm-hmm. O sigui, estic parlant d'històries que enganxen, que atrapen, que tens aquells girs que no t'esperes, que et posen els personatges al límit i que dic, és que això el llibre... Jo només pensava en això, dic... A no ser que realment l'Alfonso Cuarón
sí,
hagi
capaç.
Donat una volta a aquesta història que ens parla, doncs està protagonitzada per la Kate Blanch en el paper d'una documentalista que s'ha d'enfrontar al seu passat. I aquí aquest passat que és... Bueno,
truculent?
Sí, i hi ha una part molt, molt fosca perquè com a les bones històries sempre hi ha d'haver un mort.
Sempre.
Sempre, i això sempre ho sabem des del començament, eh? Però no sabem exactament què ha passat. I juguen tant amb nosaltres...
Sí, és aquella que tu tens
que
una hipòtesi i al cap de 20 minuts ja
quan,
saps
clar,
que no.
Perquè quan hi ha un mort, hi ha un culpable, hi ha unes víctimes al voltant, aquestes víctimes actuen, no? Busquen venjança, i clar, o sigui, toquen tots els pals d'una família, no la de la Kate Blanch, que és una periodista de prestigi, que té un passat que potser no ha de donar tant exemple, no? O sí... O potser ens estan enganyant i potser el pare del mort, que és qui comença allò quedant a l'oblit en un accident, això ho veiem al primer capítol, ens ho planten allà, i necessita aquest senyor doncs, un revulsiu a la vida i fer justícia i tal. Però es pot fer justícia de totes les maneres, tot no sé,
per a mi em va... Per això les lleis les fan al Parlament jo, i no les víctimes,
jo tenia el cap a 100 per hora aquells
sí?
dies.
Que no és per relaxar-se, doncs.
No, perquè, perquè hi ha un moment, que gira tot i dius, és que és així, sí... Sí, sí, pot ser, no? Perquè tu frivolitzes i quan veus aquell blanc i com te la planten, tens uns prejudicis ja que dius, bueno, sí, el premi. No?
Com coneix Cuarón? Quina lectura bona fa exacte. El Cuarón de la societat, eh? Per plantejar els dilemes.
Clar, aleshores tenim també un Kevin Kline meravellós. Jo crec que, no, d'aquelles coses que... bueno, que no pot fallar res, i per mi ja el que em descol·loca de tot és el Sacha Baron Cohen, que ens porta un personatge tan seriós i tan víctima i tant que dius, però com aquesta transformació de Borat, què ha passat aquí, no? Realment jo crec que és de les coses que comentava la crítica del Sasha.
Del canvi de registre, del pal, no? Que costa a vegades amb sí, aquests sí. actors que estan tan encasellats amb un personatge.
No, és una altra persona.
Una
això
revolució.
És, i vol dir moltes coses. Són 7 capítols. Jo crec
de quina
que,
durada, Joan?
No, em sembla que són 40 minuts, 45 minuts, em sembla, si no recordo malament.
Comença i acaba? És format d'aquest minissèrie
sí,
d'una
sí,
temporada?
Sí, no, conclou perfectament. I és magnífica, com, no, agafant les narracions del llibre, entenc. A més, hi ha un metallibre pel mig, vull dir que està molt bé, no? I els narradors que hi ha. I perquè el narrador té sempre les llicències de dir el que pensa. I això és que el Cuarón ho quadra, o sigui, meravellat. O sigui,
escolta, ja... doncs jo ja estic a punt per veure aquesta sèrie, ja et demanaré les claus del teu Apple TV, que aquesta no la tinc.
Bueno, ara Apple TV es pot veure arreu, ja. Inclús des de la setmana passada està disponible a Android, si no normalment.
Carai, doncs no hi ha excusa, només pagar la subscripció a l'Apple TV per veure Disclaimer. No tenim temps per fer la diplomàtica,
val.
Per tant et convidem més endavant, perquè tenim aquí ja la Cuca i l'Eva a l'altre costat de la peixera preparades per fer safareig.
Doncs la diplomàtica val molt la pena, ja en parlarem perquè hi haurà tercera temporada.
Doncs convidat, abans que s'estreni la tercera temporada, per aquells que no l'hagin vist, veure les dues primeres, a veure si ens animes.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Arriba.